A les 9 i 4 minuts, més notícies al punt de les 10.
Més informació a ib3notícies.com.
Com esteu, amics i amigues oients d'IB3 Ràdio, amics i amigues oients del Som Formentera, benvinguts, benvingudes en aquesta nova edició d'aquest programa que, com sempre us diem, ens convida a viatjar enrere en el temps per conèixer el nostre present. En aquesta edició d'avui, dimarts, de nou, viatjarem enrere en el temps. En concret, anirem a raure al 1971. I viatjarem precisament fins aquest any per conèixer els orígens, les arrels d'una activitat que desferma passions aquí a la nostra illa Formentera, que com us ho podeu imaginar, és el futbol. El 1971 va ser l'any d'inauguració de la Societat Deportiva Formentera i per això ens farem una mica de ressò de què és el que, per una banda, succeïa el 1971, tant musicalment parlant, com d'efemèrides, com d'històries, com d'aconteixements, com precisament també ens centrarem a descobrir la història, el passat, el present i el futur de la Societat Deportiva Formentera. I ho farem en el darrer tram del programa conversant una estona amb el president d'aquesta entitat esportiva, el senyor Roig, Antoni Roig, que el tindrem aquí als micròfons d'IB3 Ràdio als estudis de la Sabina a Formentera. Abans de fer el primer pas en aquesta edició d'avui del Som, el que hem de fer és agrair-vos que ens deixeu estar una estoneta a casa vostra, al cotxe, a la feina, allà on estigueu a aquestes hores, i agrair-vos en nom de tot l'equip del programa, des de la redacció, a la producció, al servei de documentació, també als controls tècnics, i qui us parla en nom de tot l'equip, un servidor. El meu nom és Joan Albert Lligonya. Així doncs, que un cop fetes les presentacions, si us sembla, arrenquem aquesta edició del Som Formentera que avui ens condueix a 1971. Benvinguts, benvingudes. Comencem. Vinga, anem a fer un altre pas en aquesta edició d'avui del Som Formentera i el que farem serà una mirada en diagonal d'algunes de les coses destacades que succeïen a Espanya el 1971. Bé, en aquella època, el 1971, ens hem de posar en situació, eren els inicis d'una possible obertura. La democràcia semblava que a poc anava arribant a Espanya. Per exemple, el govern de Franco va concedir l'amnistia a uns 700 presos i preses polítiques. També es va derogar la llei que tenia el nom de Bandidaje y Terrorismo. I als Estats Units, com ja se'n sumava, que li quedaven pocs dies a Franco, doncs van fer elaborar un informe sobre la propera transició espanyola, cosa que va tenir d'esperar-se 4 anys que caigués el dictador. Pel que fa referència al tema econòmic, van ser anys de crisi econòmica global. El detonant d'aquesta baixada en el cicle capitalista va ser la caiguda del dòlar, que va ser propiciada pel dèficit milionari de l'economia nord-americana. A més, aquesta moneda, el dòlar, va abandonar la convertibilitat en el patró or i va arrossegar a la baixa la resta del sistema monetari mundial. Després d'un lleuger repunt de la producció, la situació econòmica torna a complicar-se un parell d'anys més tard, 2, en concret per la crisi del petroli. Si ara passem pàgina i mirem el món de la cultura, doncs hem de dir que el 1971 va haver una pel·lícula que realment va triomfar. Una pel·lícula espanyola, a més a més, Adiós, Cigüeña, Adiós, que va acollir grans èxits, tants que va estar durant tot un any a les sales de cinema.
¿Qué van a tomar?
Pues, ¿tú qué quieres, Paloma?
Un refresco.
Yo un whisky.
Bien.
¿Te gusta el whisky?
Claro, ¿y aquí no?
No.
¿Lo has probado alguna vez?
Sí, en Nochebuena. Y me sabe a chinches.
Eso dice mi madre. Que se me ha ido por el otro sitio.
Una cinta dirigida per Manuel Summers que narra amb sensibilitat i delicadesa la història d'amor entre dos adolescents que culmina amb un embaràs que portaran en secret dos grups de joves. També va ser l'any del poeta Pablo Neruda. La seva poesia fresca i postmoderna va ser reconeguda amb el Premi Nobel aquest any, el 1971. L'autor de 20 poemes d'amor i una canció desesperada va arribar aquest any a la cima del dedo tant de la seva carrera literària. Si ara parlem de música, doncs Eurovisió, suposo que com cada any s'esperava doncs arribar a la primera posició, que és el que sempre s'aspira. En aquesta ocasió s'aspirava en aquest primer lloc amb la cançó Un Mundo Nuevo de Karina, però en aquesta ocasió va quedar en segon lloc. Va guanyar Severin de Mònaco, del Principat de Mònaco, amb Un Vent en Arrivée en Arrivée. Celebrar el 3 d'abril de 1971, el lloc indicat, el lloc on es va celebrar tota la cerimònia, va ser Dublín. Ai, i la cançó de l'estiu, que en aquella època n'hi havia, el 1971, doncs la que més es ballava a les discoteques va ser, us imagineu? Cuando calienta el sol aquí en la playa. Pel que fa referència a les pàgines dels diaris i revistes, van obrir les seves portades aquell any amb la sorprenent fuga de Lute. No només va obrir portades, sinó li van fer una pel·lícula més tard i també fins i tot Ava li va dedicar una cançó. El Lute, que va fugir de la presó de El Puerto de Santa María. També, parlant de fugides, la boda de Julio Iglesias amb Isabel Preisler va animar les pàgines del paper cuixé. A la ràdio triomfava una radionovel·la. Fa unes setmanes, uns mesos, parlàvem d'una radionovel·la aquí al Som Formentera, que era Lucecita. Doncs en aquest 1971 la que triomfava aquesta radionovel·la era Simplemente María. I sabeu quin era el cotxe més venut en aquella època, el 1971? El cotxe marca espanyola?
Estos son los nuevos Seat 124D. Amplios, seguros, confortables. Este, el 124D especial, el más potente. Prueba de aceleración de 0 a 100. Y frenada de 100 a 0. Nuevo Seat 124D, compárelos con los de su clase.
Doncs el 124 Sport era el número 1 en vendes i en l'àmbit de moda començaven a vendre's una cosa que actualment també es poden veure per carrer, uns mini shorts, aquests pantalons curts per dones que triomfaven en aquella època, el 71, i que amb allò de roda el món i torna al born, gira i gira el món, doncs amb segle XXI el podem seguir veient aquests mini shorts per la dona, pels carrers. En fi, una breu repassada d'algunes de les efemèrides, algunes de les coses que, per descomptat, d'una manera molt simplificada, succeïa a l'estat espanyol aquest 1971, que és l'any protagonista del nostre programa.
TV3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. Ja tens al teu abast l'aplicació Radar Covid, una eina imprescindible per protegir-te a tu i protegir els altres de forma 100% anònima, segura i immediata. Baixa-te-la del lloc de descàrrega d'aplicacions del teu mòbil o de coronavirus.caip.es, on trobaràs més informació sobre el funcionament. Descarrega-te-la. Salvarem moltes vides. Govern de les Illes Balears.
Només és lliure el que sap i més lliure el que més sap.
No proclameu la llibertat de volar. Doneu ales.
Seguiu-nos. Agafeu les vostres ales i voleu amb nosaltres.
Prop de 1.000 programes i 5 temporades en antena ens avalen.
Nura, un viatge fascinant per l'ànima de la nostra societat.
Tots els dimarts i els dijous a les 10 del vespre a IB3 Ràdio amb Carles Marquès.
No sé si és cert allò de que la música amansa les feres. Sí, vos puc assegurar que la música ens ajudarà a viure millor aquesta època de temps convulsos. Per això, cada diumenge a les 10 del vespre tenim una cita aquí, a IB3 Ràdio, amb els grans compositors de totes les èpoques. La Ruta d'Orfeu, un programa per tots els amants de la música clàssica. Vos esperam.
La Ruta d'Orfeu, a IB3 Ràdio, amb Pere Estelric. Diumenge a les 10 del vespre.
A Mallorca, escoltau IB3 Ràdio, el 106.8 de la FM.
Tenim temps encara de dedicar uns instants al nostre programa a això que ens agrada tant, que és escoltant cançons de l'any protagonista. L'any 1971, l'any d'inauguració de la Societat Deportiva Formentera, era l'any en què Joan Manuel Serrat publicava aquell La Mujer que Yo Quiero. També aquell any, el 1971, Los Módulos publicaven una cançó titulada Solo Tú. Era l'any de Rod Stewart. De fet, l'escoltarem al final del nostre programa amb Maggie May, l'any de Dolls, Montgomery, o per exemple a nivell espanyol o a nivell més proper geogràficament, era l'any de José Feliciano, que ens va sorprendre amb una cançó que es diu Què serà? De fet, segur que la recordeu. Una cançó escrita pels autors italians Jimmy Fontana i Franco Migliazzi, interpretada per José Feliciano i el grup Ricci e Poveri, que s'hauran fet d'aquesta gent, que es va estrenar a l'edició del Festival de San Remo de 1971, que va aconseguir el segon lloc. Us sembla que escoltem un momentet d'aquesta cançó? Sí, José Feliciano i Què serà? Serà.
Què serà, què serà, què serà, què serà de la mia vita, chi lo sa, so far tutto o forse niente, da domani se vedrà, che sarà, sarà quel che sarà, gli amici miei son quasi tutti via. Partiranno dopo me, peccato perché stavo bene in loro compagnia, ma tutto passa, tutto se ne va. Che sarà, che sarà, che sarà, che sarà della mia vita, chi lo sa, con me poi la notte piangerò di una niña di paese suonerò.
Aquí teníem aquest record musical, Qui serà, la veu de José Feliciano. De fet, aquesta cançó també va ser interpretada i versionada per Albano i Nicola Di Bari. Fent memòria musical i parlant de memòria musical, la memòria que hem de fer per recuperar una cançó interpretada per la cantant hispano-britànica Janet. De fet, el 1971 la discogràfica Hispavox la va editar. Una cançó que està inclosa dins un àlbum que es diu Palabras Promeses i la soltarem un bussi, aquell Yo soy rebelde porque el mundo me hizo así.
Soy rebelde porque el mundo me ha hecho así. Porque nadie me ha tratado con amor. Porque nadie me ha querido nunca oír.
La música de Genet, Jo soy rebelde, recordant aquesta cançó de 1971, i també l'any de... aquest 71 va ser l'any de Tapestry, l'àlbum deliciós, on hi ha perles musicals com aquesta que escoltarem a continuació, You've Got a Friend, la primera cançó que va enregistrar i incloure dins aquest àlbum que us dèiem, Tapestry. De fet, hi ha una altra versió cantada per James Taylor, que va ser la seva parella sentimental i que està inclosa en un altre àlbum editat també aquell any. Anem a fer memòria. Jo, que ara friem, aquí tenim un amic amb Carole King. You just friend. I el que us dèiem al principi, la tira de cançons destacables d'aquest 1971, des de David Bowie amb King Witch o Astrid Gilberto, qui des del Brasil ens explicava una història d'amor. Per tancar aquesta selecció musical d'aquesta tria que us han fet d'algunes de les cançons de 1971, escoltarem American Pie, una cançó folk rock del cantautor estatunidenc Don McLean. Va ser número 1 als Estats Units durant 4 setmanes. De fet, la cançó explica els fets que van succeir un 3 de febrer del 59, el dia que la música va morir. Segons l'expressió del mateix Don McLean, en què una avioneta s'estava allà i va provocar la mort dels joves Buddy Holly, Richie Valens, The Big Blooper, i també a banda del pilot de l'aeronau. Recuperem aquesta cançó, que també s'ha fet múltiples versions i adaptacions, però ens quedem, com sempre, amb l'original, American Pie, Don McLean. And I knew if I had my chance that I could make those people dance and maybe they'd be happy for a while. But February made me shiver with every paper I deliver. Bad news on the doorstep, I couldn't take one more step. I can't remember if I cried when I read about his widowed bride, but something touched me deep inside the day the music died. So bye-bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. And them good old boys were drinking whiskey and rye, singing, this'll be the day that I die. This'll be the day that I die. Did you write the book of love? And do you have faith in God above? If the Bible tells you so. And do you believe in rock and roll? Can music save your mortal soul? And can you teach me how to dance real slow? Him, 'cause I saw you dancing in the gym. You both kicked off your shoes. Man, I dig those rhythm and blues. I was a lonely teenage bronc and buck with a pink carnation and a pickup truck. But I knew I was out of luck the day the music died. My Chevy to the levee, but the levee was dry. Them good old boys were drinking whiskey and rye and singing, this'll be the day that I die. This'll be the day that I die. Now for 10 years we've been on our own, and moss grows fat on a rolling stone. But that's not how it used to be. When the
borrowed from James Dean and a voice that came from you and me. Oh, and while the king was looking down, the jester stole his thorny crown. The courtroom was adjourned. In the park, and we sang dirges in the dark. The day the music died, we were singing bye bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. Them good old boys were drinking whiskey and rye, and singing, this'll be the day that I die. This'll be the day that I die.
Ràdio. A internet, www.ib3.org.
Digues la teva, participa amb nosaltres. Envia una nota de veu, fotografies o missatges de text al WhatsApp d'IB3 Ràdio. 646 93 45 01. 646 93 45 01. Forma part d'IB3 Ràdio. Aparta la teva visió o opinió. Participa. 646 93 45 01. El WhatsApp d'IB3 Ràdio.
Són les 6.
Són les 2.
No importa quina hora és.
8 i 34 minuts.
Amb el servei a la carta d'IB3 Ràdio pots recuperar l'entrevista que t'has perdut.
Els nostres acompanyants a l'estudi, comptant...
Torna a escoltar el programa que t'agrada.
Avui parlant d'arqueologia...
Fins i tot pots muntar-te una programació feta a la teva mida.
Tots els nostres programes anteriors a IB3 a la carta.
ib3.org/carta. Qualsevol hora és bona per escoltar IB3 Ràdio.
Escoltau la ràdio pública de les Illes Balears.
I doncs seguim aquí mateix, en aquesta jornada d'avui dimarts, en aquesta nit, en el Som Formenteres. Ja ho sabeu, aquest és el programa que setmana rere setmana us convida a viatjar enrere en el temps per conèixer el nostre present. I avui, aquesta jornada d'avui, ja ho heu vist, que en aquest primer tram de programa hem viatjat fins l'any 1971. Què passava? Doncs quines cançons sonaven? Doncs hem tingut l'oportunitat fa uns momentets d'escoltar alguna d'aquestes cançons o fragments de pel·lícules que es podien estrenar o que es van estrenar en aquest any 1971. Però també aquest 1971 va ser un any molt important per la Societat Deportiva Formentera. Arrelada a la Societat Formentera des de fa, doncs, un munt d'anys, i per això avui en aquest darrer tram volem conèixer el passat, el present i el futur d'aquesta entitat esportiva, Societat Deportiva Formentera. I volem fer-ho parlant amb el seu actual president, en Antoni Roig, que el tenim aquí en directe als estudis de TV3 Ràdio a la Sabina, i aquí saludem. Senyor Roig, què tal, com esteu? Molt bona nit.
Hola, què tal? Bona nit.
Gràcies per haver vingut aquí als estudis de TV3 Ràdio.
Moltes gràcies per allò de senyor, eh?
Ah, bé, home, escolta'm, d'un principi, senyor, després ja anirem variant. És un plaer tenir-te aquí, Toni.
Igualment.
Primer de tot, també felicitat, perquè aquest càrrec de president de la Societat Deportiva Formentera és relativament recent.
Sí, és passat 12 de juliol. Vàrem estrenar aquesta presidència.
Molt bé. I de moment, endavant les atxes, que diuen, no?
De moment tot bé. És un any estrany per començar en una associació esportiva, perquè estan pendents de totes les coses menys del nostre objecte social, que és de fer futbol a Formentera. És a dir, estan més pendents de com matar aquest virus i com gestionar aquesta pandèmia o com frenar casos de contagi que gairebé de crear esport, que és l'objectiu principal de la nostra... entitat.
Ara parlarem de l'actualitat i del futur de la Societat Deportiva Formentera, però ara parlàvem al micro tancat que aquí a Formentera de futbol sempre hi ha hagut, i fins i tot abans d'aquest any 1971, que era el moment de la...
Evidentment, sí, sí.
Què ens pots dir? Perquè ara tenim un camp molt gran, però abans hi havia altres camps distribuïts, no?
Abans el futbol a Formentera estava molt més repartit per l'illa, no estava centrat o centralitzat com està ara mateix en el camp de futbol de Sant Francesc, que hi havia un camp gairebé a cada poble i un equip a cada poble, i hi havia una lliga d'equips de futbol de Formentera.
Una lliga que anaven a jugar dels de la Mola contra els de la Sa?
Sí. Què? Així es feia. Sí.
Per tant, això és una prova que l'afició futbolera aquí a Formentera ha estat sempre important,
sí,
no? Perquè
sí.
Estan parlant si hi ha 5 equips multiplicat per 11 jugadors com a mínim.
Sí. Hi havia molta gent que li agradava el futbol, hi havia molta afició. Pensa també que els camps eren bastant més precaris d'allò del que són ara mateix, és a dir, això d'un camp planet on la pilota rodi era una cosa bastant complicada, sí. Es feien servir terços que no estaven sembrats per jugar a futbol, i bueno, si fa no fa, com jugàvem a futbol nosaltres quan érem petits, que eren fent servir dos pedres per fer la porteria i amb un trosset de carrer ja en tenim molt prou.
I les vegades que durien anar a buscar la pilota als penya-segats, no?
Sí. Això és un mite, veus? És un mite, que molta gent s'ho creu, que sí. Quan jugàvem a futbol hem de tenir una Zodiac de vora per anar a buscar la pilota que moscava la mà.
Ja.
Però no és així.
No és així.
No.
Molt bé, doncs...
Formentera és una mica més grossa.
Estem parlant de l'època pre-Societat Deportiva Formentera, aquesta afició de la gent d'aquí de l'illa en aquest esport, però el 1971, més o menys aquell any, doncs es va decidir, no sé si unir aquests equips...
La fundació del club de futbol, evidentment és un procés, no és un dia que es decideix i un dia en què s'aconsegueix crear aquest club de futbol, sinó que és un procés igual que dura un parell d'anys. Però l'any 71, el 7 de setembre de 1971, és quan els nostres estatuts diuen que el club va ser format per una colla d'aficionats en el futbol, que ja venien d'abans, evidentment, i que decideixen comprar el terreny de Can Blai, on ara mateix hi ha el camp de futbol.
Ah, o sigui, per tant, la Societat Deportiva Formentera sempre ha jugat en aquest camp aquí a...
Sí. I és una iniciativa, és a dir, els aficionats en el futbol, aquells que volien jugar a futbol o que volien que els seus fills jugassin a futbol, varen comprar aquest terreny, un terreny que després es va cedir gratuïtament en el llavors Ajuntament de Formentera. Però i és on ara mateix estem jugant a futbol, evidentment amb unes altres condicions, no és un camp de terra com era abans, un camp de gespa artificial, unes instal·lacions molt més còmodes, molt més adequades per a la pràctica del futbol.
I suposo que com qualsevol entitat, doncs hi ha hagut èpoques d'alegries, èpoques de no tantes alegries, però bé, fins al segle XX i fins al segle XXI i fins l'any 2020, aquí esteu, no? Si fem una mirada enrere, des del 71 cap endavant, em deu haver passat, i tu ets jove, però segur que has sentit a parlar de moltíssimes gestes de l'equip Formenterer, no?
Sí, home, jo no les vaig viure en primera persona perquè segurament era molt petit, però a ca meua, que el meu padrí era jugador, que va ser jugador d'un mític equip del Formentera que va jugar a tercera divisió, aquell equip va tenir l'oportunitat de jugar contra els que llavors acabava de ser campió de la Bundesliga i estava a punt de ser campió de la UEFA, que era el Borussia Mönchengladbach,
sí,
amb en Bertie Vogts com a estrella d'aquell equip, amb Nestilike, que va acabar jugant amb el Real Madrid.
Sí, el que te'l recordo, l'altre, aquest que primer... Sí,
amb en Simonsen, que va acabar jugant amb el Barça, no? Amb Nuno Delate, que era el seu entrenador, que va acabar sent entrenador també del Barça.
Sí.
No? Diguem, era un equip que el podíem equiparar pues, en el City, en el Barça, que estava plegat d'estrelles i que eren mundialment conegudes en aquell moment. I aprofitant el 25è aniversari de Transair, que era un turoperador que operava i que portava turistes alemanys a Formentera, pues va decidir, o va voler celebrar aquest 25è aniversari a Formentera,
sí,
portant a aquest equip, que va ser tot un esdeveniment allò d'allí.
No?
Feia molt pocs anys que el Formentera s'havia fundat com a club, i ja tenia aquest primer gran pas endavant, que era portar un equip de renom europeu,
sí,
al Formentera.
Clar, això seria aquí un enrenou brutal.
Tu imagina't que ara el Barça decideix venir... Bueno, el Barça igual d'aquests anys no, però imagina't el Barça d'en Guardiola que decideix en el seu moment venir aquí, o el Milan d'en Sacchi decideix venir a Formentera a fer un partit de futbol. Bueno, es tornaria goig tothom. Tothom.
Home, de fet, el Barça no fa massa temps, fa un parell d'anys, va estar a Eivissa jugant contra
l'UD, sí. A jugar, però va jugar una competició.
Exacte, sí, en aquest cas era un amistós.
Era la Copa del Rei, en aquest cas era un amistós. Que es va decidir organitzar. Pues tu imagina't com es tornarien de bojos els turistes italians si arriba aquí la Juve o el Milan d'en Sacchi.
Estarien boixos, clar.
O el Barça d'en Guardiola, que posava d'exemple abans. Evidentment, allò va ser tot un esdeveniment i el camp estava a rebentar.
Clar, perquè evidentment va venir el mes d'agost, suposo, en plena temporada.
Les dates exactes no les sé.
Però en tot cas...
No les sé, però eren, pots fer una idea, que devia ser cap al mes de maig, juny, perquè era just acabar la Bundesliga i abans de la final de la UEFA. És a dir, això va ser un relax per jugar. Això avui en dia no es faria. Avui en dia els jugadors, els com a molts, poden veure des de la platja d'Illetes en el seu iate. Ara no.
I en aquest cas el resultat és el que menys importa, no? Perquè...
No, evidentment, el resultat ni el record. No me l'han dit, però jo me'n recordo d'aquesta fita perquè a casa meva hi havia tot, fotos, un llibretó que es va editar amb els jugadors, bueno, no sé, tota classe de merchandise, un banderí del Borussia Mönchengladbach,
saps? És a dir, són relíquies ja, directament.
No, evidentment, allò va ser una fita, ja t'ho dic, en el ten top.
Això estem parlant dels anys que 80?
Això, final de 70.
Finals de 70. Sí. Bé, i tirant amunt en el temps, en els anys 80, 90, continuava aquest equip? A quina lliga jugava? És a dir...
Formentera, fins que no ascendeix, fins que no puja... Bueno, en els anys 70 va jugar, i a principis dels 80 va jugar aquells dos, una temporada tercera. Va baixar aquell mateix any, i llavors va ser ara fins als anys 2000, ja en la directiva d'en Felip Portes, que es va tornar a pujar a tercera divisió, i encara hi som, no? Amb aquest pas per segona B que hem fet ara no fa gaire. Però la majoria de la nostra història l'hem passat jugant a la regional preferent. I és un club que sempre hem estat competint.
Això vol dir que sortíem d'aquí de
Formentera a Eivissa. Contra Eivissa, majoritària. Regional preferent, es juguen contra els equips eivissencs.
I ara en aquest cas, però...
En aquest cas, doncs, ja ens dones opció de jugar contra els equips de Mallorca i Menorca quan n'hi ha hagut.
Clar.
Que és una llàstima que no hi hagi equips de Menorca. Perquè aquest viatget, dos o tres viatgets cada temporada a Menorca... són molt agradables, fan la temporada més portadora, porta millor.
El mateix esperit del Borussia quan va venir aquí a disfrutar de l'illa, nosaltres també aniríem a disfrutar de Menorca, a part de jugar el partit, no? Vens a dir.
Els jugadors a jugar el partit i la resta de gent a disfrutar de Menorca, que també és polit.
Bé, hem de dir que el Formentera, tal com apuntes tu, doncs ha jugat a aquesta regional preferent, però s'ha mogut per tercera divisió a segona B. Potser seria el moment més àlgid, més elevat que ha estat...
Esportivament, el moment àlgic, evidentment, és l'any de segona B i diguem-ne que es culmina amb la fita d'eliminar l'Atleti de Bilbao a Sant Mamés.
Efectivament.
Això, diguem-ne, esportivament és la fita més alta on ha arribat el club. Llàstima que aquell any es va baixar una altra vegada a tercera, pas pels, però es va baixar.
Clar, una fita important aquest partit, tal com deies tu, de Bilbao, la segona divisió, i que malauradament doncs no es va poder
això, alguna... Però tothom se'n recordarà de on era aquell partit. On vares mirar el partit Atleti Formentera?
Una mica equivalent a on eres tu quan va arribar l'home a la lluna.
On eres tu, exacte.
O quan van caure les Torres Bessones.
Aquestes fites d'aquí, tothom ens recordarem. Els que ens agrada el futbol a Formentera i som aficionats del Formentera, ens recordarem, evidentment, com toca.
I tu duries al camp, no? Perquè tu ets un apassionat.
Jo no hi era en el camp. Jo aquell dia era a Barcelona, m'escoltava, era una mica complicat, perquè el partit el feien d'aquesta manera rara que fan que feien la Copa del Rei, que era com una espècie de carrusel a través de la tele.
Sí.
però que sense imatges, no? Només anaven informant en su cairo, en aquest que passa per baix, et van dient. I l'escoltava, quan que era Barcelona, l'escoltava a través de Ràdio Illa, internet, no? Que hi havia un delay. Vale. I me'n recordo que d'estar mirant-me el cairo en aquest d'aquí, que ja que posava 0-1, i per Ràdio Illa encara no havia encantat el gol.
Ostres.
Que es va escanyar, quasi. No? I me'n recordo, dic, però a veure, és gol o no és gol? I sortir fora en el carrer i cantar gol a un lloc on no sabíem per què es cantava gol, saps?
Però
bueno,
déu-n'hi-do.
Com que no havia pogut ser en el camp.
Clar, en tot cas, però vas estar en esperit en aquell camp.
Sí,
el que sí que és molt important, i això la gent que corren per aquí, l'afició. Perquè l'afició ha estat tant a les bones com a les madures, com a les dolentes, perquè sempre es va al camp. És una afició que realment és allò que diuen el jugador número 12, no?
És un... El grau de fidelitat de l'afició formentera és alt, l'hem de mantenir. És un repte no deixar de banda, que hem de tenir a l'afició ben motivada. I quan dic ben motivada, també ho eixam no només en el primer equip, sinó que ho eixam a tot el futbol. És a dir, els diumenges hi ha futbol, però també n'hi ha dissabtes al matí i dissabtes a la tarda. Bon futbol, dels lots que estan començant a practicar aquest esport, que es diverteixen jugant en aquest esport, que s'ho passen bé, perquè si Formentera té una cosa diferent a molts altres llocs del món, és que els atlots que juguen en els equips inferiors de Formentera, tots són amics entre ells, són col·legues de poble, tots, la majoria són companys de classe, i juguen a futbol en el carrer. I jugant a futbol en el carrer et dona un plus que no et dona la gespa planeta i el camp regular. Jugar fora, fer servir de porteria una enramada, esquivar les pedres que hi ha al carrer, els bots i tot això d'aquí, esquivar també els al·lots més grossos que tu, que juguen també amb tu, perquè comparteixen el mateix espai, tot això fa que aquest hàndicap, que en principi és no tenir un camp de futbol, sigui un avantatge, perquè els lots adquireixen una manera de jugar més guai, no? Què vols que et digui?
Toni, aquí l'equip de redacció ens ha passat la xifra i no sé si és correcte. Hi ha 13 equips de diferents categories al voltant d'aquestes 228 esportistes inscrits, teniu 19 entrenadors i socis, déu-n'hi-do.
Socis estan en 361.
361 ara. Socis.
Sí.
Que te paguen una quota anyal.
Una quota anual de socis i venen els caps. Això, diguem, ser soci del Formentera és alguna cosa més que tenies dret a entrar gratuïtament en el camp. Pens que qui és soci ho és per moltes més coses, o és perquè s'estima l'entitat, perquè en té un passat a l'entitat, perquè vol que el futbol segueixi sent segueixi fomentant a Formentera i segueixi sent un esport que fa feliç a molta gent, i en aquest cas són en això, en aquestes 150 lots, 160 lots més els equips de tercera i B, no? Diguem-ne, pensa que això es representa una massa social de 300, 400 persones estables, no? Entre pares, aficionats, jugadors, que mostra que si ho feim bé, pues, tindrem molts més rèdits esportius en un futur, perquè podrem tenir els atlots molt més motivats per jugar en es B o per fins i tot jugar a tercera divisió.
Aquí al Som Formentera ens escoltant des de totes les illes, ens escoltant apassionats del futbol i apassionades del futbol, potser. Tenim equip femení?
No hi ha equip femení. No. Això és una espineta.
Ja.
Això és una espineta perquè hi havia set. Hi havia arribat a haver-hi un equip femení de futbol, però en aquest moment no hi és. És veritat que Formentera aquesta quota es cobreix mínimament amb un equip de futbol sala, que és el Cosmitos, que és una iniciativa fantàstica, que jo n'hi parlava personalment amb les jugadores, perquè conec algunes d'elles, i va ser una idea fabulosa, es generar futbol des de l'esport femení, perquè és una mancança que hi havia a Formentera. El handicap també és poder arribar i poder tenir un equip de futbol 11, futbol 8, és a dir, tenir més al·lotes jugant a futbol. Però bueno, jo crec que serà una evolució, ells ho estan fent molt bé, el Cosmito està fent una feina fantàstica, i res més, encoratjar-les a seguir així.
Abans, en aquest inici de la Societat Deportiva Formentera, en l'any 1971, com a president fou Antoni Torres Torres. Han passat molts presidents durant aquests anys. El darrer seria fet esment a Felip Portes, el darrer fou Xico Ferrer, i ara des del mes de juliol, tal com apuntaves, doncs estàs al capdavant d'aquesta entitat esportiva. Què t'has trobat en aquest 2020, en aquest projecte? Quins són els principals pilars i quines són els principals engranatges per continuar endavant la Societat Deportiva Formentera?
Els pilars que aguantaran aquesta estructura són tres: esportiu, social i econòmic. Tots tres són molt importants. Evidentment, la nostra raó social és generar esport, i per generar esport necessitem una massa social que vulgui que generi esport, i necessitem uns recursos econòmics. És un objectiu primordial sanejar econòmicament el club. El club no està bé econòmicament, no té un deute important, i aquest deute l'hem de tornar. I mos hem compromès, o mos comprometrem amb els nostres creditors a tornar-los en el breu temps, en el màxim breu temps possible. Que no pot ser molt més que aquests 2-4 anys que nosaltres tenim de mandat. Intentarem fer les coses bé, amb rigor econòmic, no gastarem més d'allò que podem ingressar, i a més haurem de tornar deute que és important.
Això són pilars que comentaves, això són pals a les rodes que potser no ajuden a avançar, no?
Això ja ho sabíem en el moment que vàrem entrar, sabíem quina era la situació econòmica del club, ho sabíem, mos creiem amb prou capacitat com per tirar això endavant, i en això estem. No és fàcil, ara mateix és moment de quadrar pressupostos, i has fet de quadrar pressupostos, ja saps el que vol dir, a més, amb una situació complicada a nivell social, com sé que estan visquent des del passat mes de març, en què es va aturar tot.
Clar.
Saps? És a dir, si tot allò no s'hagués aturat, nosaltres ara tindríem una inèrcia agafada. Allò es va aturar, i aquesta inèrcia l'hem de tornar a agafar, i l'hem de tornar a generar des del punt de vista social. Hem de tornar a enganxar a la gent, a dir a la gent que vol veure futbol, que vol seguir el futbol, com ho podrà fer. És una gran incògnita, però s'ha de dir, s'ha d'enganxar en el soci, s'han d'enganxar en els pares i els esportistes en el club, i els han de fer partícips d'aquest club, perquè al final, entre la part econòmica i la part social, aconseguim el nostre principal objectiu, que és de generar futbol a Formentera. És a dir, nosaltres generam esport, en el nostre cas futbol, i és el que volem seguir fent durant molts més anys.
I aquí la importància dels socis, però per aconseguir sanejar els comptes de la Societat Deportiva Formentera, com ho penseu, com es pot fer? Vaja, en definitiva, a través de patrocinadors, subvencions, el Consell pensa donar col·laboracions, hi ha alguna altra mena de campanya, no ho sé.
El Consell dona prou? I ha donat sempre prou, ha recolzat molt el futbol base. El Consell només es dedica a recolzar la part de futbol base, només faltaria. És a dir, la generació d'esport dins l'esport formatiu, diguem-ne, com qualsevol altre esport a Formentera. Nosaltres tenim una sèrie, un número alt d'esportistes, i en funció d'aquest número alt d'esportistes tenim una sèrie d'ajuts per poder cobrir les despeses o part de les despeses de futbol formatiu. I després una altra part del nostre pressupost, pues, ve, que és i molt important, ve a través de contractes directes amb patrocinadors, contractes de patrocini, i empreses que volen posar el seu granet d'arena, igual no a un nivell tan alt com d'un patrocinador, però posar un cartellet en el camp, col·laborar directament amb qualsevol de les iniciatives. Hi ha una iniciativa molt bona enguany, que és un any complicat. Hem hagut de canviar les equipacions, perquè l'anterior fabricant va presentar un concurs de creditors, per tant no podia seguir subministrant els equipatges en el Formentera, per tant em van haver de prendre la decisió buscar un altre proveïdor, una altra marca que ens fabricàs aquests equipatges, i amb això, i això representa 100% dels equipatges. Dels equipatges que fan servir els lots i els jugadors per jugar els diumenges, fins en els xandals, en el polo de passeig, en els calçonets per entrenar, camiseta per entrenar, etc. Això representa un esforç econòmic pels pares, que són els que acaben pagant aquesta roba. Estem en una situació complicada com perquè encara haguem de posar més despeses damunt la taula de les famílies. Pues hem aconseguit poder subvencionar el 50% del cost d'aquests equipatges. Per tant, allò que li costaria 200 a un pare, li costarà 100. I això d'aquí es fa gràcies a poder quadrar uns pressupostos, gràcies a tenir contractes amb proveïdors i amb sponsors que s'interessen pel futbol i que els hi preocupa que coses com aquesta, que els pares puguin tenir una petita ajuda a l'hora de comprar els equipatges pels seus al·lots.
És un any complicat, tal com apuntaves tu, però s'ha de procurar sanejar aquesta situació financera al club, però de que portem d'any, abans d'iniciar la temporada, ja el club ha fet un munt de fitxatges. Això és una, com tu diries ara, una declaració d'intencions de com anirà aquesta temporada quan comença la temporada 2020-2021.
Dins els fitxatges, el que passa a tercera, afortunadament, no és el mateix que passa a primera divisió. Per tant, aquesta carretada de fitxatges que hem presentat a principi de temporada no suposen per si una despesa, perquè no es paguen els traspassos en aquest nivell.
No és el Messi, no?
Però sí que es marquen una sèrie de línies, i una de les línies principals pel que fa en els fitxatges de jugadors és la reducció important de la despesa salarial que tenia el club fins ara. I això és precisament per el que deia, per recuperar la nostra salut econòmica, per recuperar, per poder tornar aquells sous que nosaltres, que el club deu en els nostres creditors. Hem hagut d'apartar-nos el cinturó, per tant, menys despesa en aquest cas. Això vol dir buscar més, trobar les peces adequades, els esportistes adequats que juguin en el primer equip, i que estiguin alineats amb la capacitat econòmica del club. Per tant, això vol dir buscar molt.
I quan serà...
Això ho hem fet.
I com es considera un èxit? És a dir, quan pensareu, l'hem clavat, hem aconseguit els objectius, quin seria, doncs, d'aquí un any pujar de categoria, o d'aquí un any i pico?
Els èxits, nosaltres els tenim a curt, mig i llarg. A curt, són aquests esportius que dius, evidentment, s'ascens a segona B és un dels objectius. Per això s'ha fitxat el cos tècnic que s'ha fitxat, i per això s'han fitxat els jugadors que s'han fitxat. Aquest és un objectiu a curt termini. A curt i mig termini, un altre objectiu és tenir una massa social al doble de grossa de lo que ara mateix tenim. És a dir, hem de sumar molta més gent en aquest projecte del Formentera. I això vol dir socis, aficionats i jugadors en el futbol base. I de cara en el llarg termini, és a dir, en aquests 2, 3, 4 anys, és a dir, 4 anys, quan acabem el nostre mandat, és tenir les comptes del club perfectament sanejades.
Estem ja pràcticament fora de temps. La gent que us acabeu d'incorporar...
Però és una pena, perquè m'ho estava passant molt bé aquí.
Sí? Doncs, a veure, tenim 2 minuts més per rematar l'entrevista. Anava a dir als oients que s'acabin d'incorporar que estan parlant amb Toni Roig, que és l'actual president de la Ciutat Deportiva Formentera, i aquí avui al Som Formentera han volgut precisament tirar enrere en el temps fins a l'origen d'aquesta entitat, fins als nostres dies, i ja inclús mirant una miqueta més endavant. M'he deixat de preguntar-te alguna cosa que et portaves preparada, Toni?
No portava hores preparat, jo estava esperant les teves preguntes.
No, però t'esperaves que et preguntés alguna cosa que no
ho
hagi fet.
El que passa és que pareix que ho pot preparar, perquè és que ho està amamentant, portant tants de mesos ficats en aquest projecte, que bueno, jo ho explico a casa. I quan vinc a casa, li palca a la meva família de tot això d'aquí, saps? Dic, com farem les coses al Formentera? No parlam d'altres coses.
I això t'ha tret moltes nits de son?
En treu.
Treu.
Treu temps... Treu nits, si vols, de son, no, afortunadament, però treu molt de temps, és a dir, absorbeix molt de temps, però es fa per una bona causa. dir, subjectiu personal és que d'aquí 4 anys estiguem satisfets tots, tots naltros, tots aquells que estan formant la directiva i que som molts, que acabem bé, que acabem contents i que acabem satisfets per la feina que hem fet.
Senyor Roig.
Torna'm a dir senyor.
Senyor Roig, Toni, moltíssimes gràcies per haver vingut aquí als estudis. Molta sort, molts encerts en les decisions i espero poder-te tenir de nou aquí ben aviat perquè ens expliquis tots aquests objectius que heu assolit a la Societat Esportiva Formatera.
Quan vulgueu, moltes gràcies.
Com qui no vol la cosa, pràcticament arribem ja al punt horari de les 10 de la nit. Això vol dir que estem a punt de finalitzar ja la nostra caminada, el nostre passeig per aquest any, el 1971. Tots els fons minuts acabem de parlar amb el nostre protagonista, fa uns instants. Ja, de fet, el veiem a marxar dels estudis de Vetra Ràdio aquí a la Sabina, Toni Roig, el president de la Societat Deportiva Formentera, amb el qual, doncs, hem tingut l'oportunitat de conèixer aquestes històries, aquestes esdeveniments, aquestes anècdotes de la trajectòria d'aquest equip de futbol, d'aquesta Societat Deportiva Formentera des del seu inici, el 1971, fins a l'actualitat. També he tingut temps d'escoltar alguna altra cançó del 1971, curiós, alguna de les cançons. Hem fet una repassada a les efemèrides de caràcter general, hem vist que passava a Formentera aquest any, el 1971, no només a nivell de futbol, i hem passat una bona estona, com a mínim, tot l'equip del programa que hem estat al vostre costat i que estan encantats preparant aquest programa i, de fet, ja estem preparant el programa de la setmana que ve. Hem estat al vostre costat des de la redacció, la producció, els servei de documentació, també el control tècnic, i que us parla en nom de tot l'equip, un servidor, el meu nom és Joan Albert Lligonya. Abans de posar la cirereta en aquest pastís, volem marxar, com sempre, musicalment parlant, amb una cançó de l'any protagonista. I avui marxarem cap a Anglaterra, en concret cap a Liverpool, perquè escoltarem una cançó editada el juny del 1971 d'un àlbum que es diu Every Picture Tells a History. Un home amb una veu trencada i característica, Rod Stewart, que el 1971 ens va més que sorprendre amb una cançó que començava d'aquesta manera. Us sona això? Potser amb aquests inicis, encara no, però ja veureu que com passin els compassos us sonarà aquell Maggie May. Una lletra que expressa l'ambivalència i les emocions contradictòries d'un jove implicat en una relació amb una dona més gran i va ser escrit des de la pròpia experiència de Rod Stewart. Curiós. El mes de gener del 2007, el mateix va recordar que era més o menys una història real sobre la primera dona amb qui va tenir relacions sexuals en el Festival de Jazz de Beaulieu. Vinga, musicalment parlant, tanquem aquesta edició del Som Formentera amb aquesta clàssica cançó, Maggie May. Wake up, Maggie, I...